Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15. Les eleccions del 26M han dibuixat una nova correlació de forces a l'Ajuntament. 6 partits tindran representació al pròxim mandat, 2 menys que l'actual. A banda del debut de Podemos, també s'estrenaran al ple municipal 22 dels 27 regidors. Això suposa que alguns dels edils més veterans tanquen la seva etapa a la primera línia de la política municipal. Són aquells que portaven 8 anys o més ocupant una cadira a plaça Sant Roc. El socialista Josep Ayuso és el més antic de tots ells. És regidor des del 2003 i va ser alcaldable del PSC en les eleccions de 2015, quan el partit va passar dels 13 als 5 edils a conseqüència del cas Mercuri. També deixen al consistori Lluís Monge, edil des del 2007 i que ha acabat el mandat com a regidor no adscrit, tot i començar amb el PSC, o els històrics de CiU, Carles Rossinyol, Toni Font i Josep Beltran. De la mateixa forma, deixa definitivament l'Ajuntament l'actual tinenta d'alcalde Marisol Martínez, regidora des del 2007, després de no haver aconseguit representació amb el seu projecte 100% Sabadell. També abandonarà el consistori Esteban Gessa, del PP, que porta plaça Sant Roc des de l'any 2011.
Titulars.
Bon dia.
El ple debat sobre la necessitat d'avançar cap a la pacificació de carrers, el nou director de l'ONCE a Sabadell, Albert Flamaric, ha alertat dels perills que això pot suposar per als cecs.
Flamaric subratlla que el fet que vianants i vehicles hagin de compartir un mateix espai posa en perill les persones amb dificultats de visió. Tot i això, en la seva primera entrevista a Ràdio Sabadell ha posat sobre la taula una possible solució.
Es procura doncs mirar de trobar-hi alguna mena d'alternativa, no? Doncs, plantejant alguna mena d'adaptació que pugui fer doncs, que hi hagi aquesta diferenciació, no? A nivell de col·locar qualsevol mena de paviment que sigui una mica diferent, no? Però sí que és cert que és una qüestió que encara no s'ha resolt i que queda pendent.
L'organització compta a la ciutat amb 530 afiliats.
Durant el Notícies Migdia també passarem pel Teatre Principal, on a aquesta hora continua en marxa la presentació de l'onzena edició del festival Ambassat. I Marco Abramovic ha fitxat pel Natació Sabadell. El club es reforça d'aquesta forma amb tot un campió del món.
L'Astralpool busca recuperar el terreny perdut i els primers passos han estat renovar l'internacional Sergi Cabanes i contractar el veterà jugador serbi. A partir de les dues, al programa Hotel Suís repassarem com es troba la confecció de la pròxima plantilla entrenada per Quim Colet.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Visió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant avui d'un temps molt agradable amb aquest domini del sol a bona part de Catalunya encara, però alguns núvols una miqueta més compactes en punts del Maresme i d'altres alts que han aparegut també en punts del Pirineu i del Prepirineu. Però tot i això s'espera que el sol continuï sent el protagonista d'aquestes properes hores i que les temperatures vagin pujant. Ara mateix ja tenim temperatures que estan fregant aquests 20 graus o superant en punts del litoral i del prelitoral i que han d'anar augmentant de cara a aquestes properes hores. I és que avui al migdia de nou s'espera un ambient càlid, especialment cap a la zona de Ponent o cap a l'interior de les comarques de Tarragona, amb temperatures màximes d'uns 27 graus. Cal destacar que a partir de migdia han de créixer nuvolades en zones de muntanya, sobretot en punts del Prepirineu, cap a l'interior de les comarques de Girona, i aquí podrà caure algun ruixat de caràcter local. I a més, també cal destacar que cap a la cara nord del Pirineu mantindrem també el cel una miqueta més compacte, amb núvols una miqueta més baixos, que també podrien deixar alguna precipitació feble. D'altra banda, el mestral ha d'anar afluixant durant aquestes properes hores, però sí que la tramuntana continuarà bona part de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, alguna incidència a aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarril de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora us hem d'explicar que hi ha 2 quilòmetres de retencions a la C58 a partir de Sant Quirze i en direcció a Barcelona. També continuen els problemes, en aquest cas, a la C25, on hi ha un carril tallat a Brunyola, a la Selva, en sentit Vic, a conseqüència d'un accident.
La notícia del dia.
Pròxim dissabte 15 de juny, dia del ple d'investidura, entrarà per primer cop a l'Ajuntament fins a 22 cares noves, regidors i regidores que per primer cop són escollits a les urnes i que intentaran aportar un aire fresc i renovat al consistori. Aquesta notícia, però, té una doble cara i és que en aquest 11è mandat abandonen la seva cadira regidors històrics sabadellencs, alguns dels quals portaven més de 10 anys dins de la plaça Sant Roc. Són, entre d'altres, Josep Ayuso, regidor i posterior alcaldable del PSC, o també Esteban Gessa, candidat del Partit Popular en els últims comicis. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia.
Repassem cas per cas. L'any 2003, Josep Ayuso, del Partit dels Socialistes, entra per primer cop al ple de l'Ajuntament com a regidor del govern liderat aleshores per Manuel Bustos.
Ayuso ha definit com un honor el seu pas per l'Ajuntament de Sabadell, un consistori que diu deixen molt bones mans després de la victòria aclaparadora de Marta Ferrés. Ayuso, però, opina que aquesta victòria del diumenge va molt lligada a la feina feta durant els últims 4 anys.
Molta alegria el fet que la ciutadania hagi confiat de manera contundent en el Partit dels Socialistes i amb el seu projecte, no? I amb el projecte que lidera la Marta Ferrés. Ho veig doncs, com el reconeixement, no? d'aquesta feina feta i com el reconeixement de que el Partit Socialista té el millor projecte per la ciutat de Sabadell.
Pel que fa al seu futur professional, Ayuso defensa que ell mai es podrà arribar a retirar del tot de la política.
Marisol Martínez, que en aquests últims comicis estava al capdavant de la candidatura de 100% Sabadell, entra a l'Ajuntament l'any 2007 amb una coalició entre Iniciativa i Esquerra Unida.
L'any 2015, Martínez fa el salt i es presenta en solitari amb el partit Guanyem Sabadell Si Se Puede, amb el que aconsegueix 2 regidors. Sobre el seu pas per l'Ajuntament, diu que ha estat un regal i se sent molt orgullosa de la ciutat i de la feina feta. Martínez explica quin ha sigut el principal repte que ha tingut en el seu temps al consistori.
Para mí el momento más importante de toda mi acción política ha sido esa convivencia de los últimos años, el cómo hacer el equilibrio entre toda la parte del procés tan complicada, la gestión diaria del ayuntamiento. Para mí esa ha sido la parte más importante de todos estos años, la que más ha tenido sentido de todo lo que había aprendido.
Martínez es planteja ara tornar a ser monitora de menjador, una plaça que encara conserva en excedència.
I qui també entra al consistori l'any 2007 és Carles Rossinyol, líder aleshores de Convergència i Unió.
Rossinyol, però, s'ha passat els 3 mandats que ha presenciat a l'oposició. Tot i això, el Convergent considera que han aconseguit tirar endavant molts projectes per la ciutat en aquests últims anys.
Sense haver estat al govern, sí que hi ha coses que jo crec que tenen la seva importància i que segurament pues, deixes una mica una aportació a la ciutat de coses que, bueno, pues que crec que l'han millorat i per tant, pues sí, la veritat és que crec que com a equip hem fet una bona feina i en aquest sentit pues, marxem tranquils.
Rossinyol creu que el nou escenari de l'Ajuntament de Sabadell és molt incert i assenyala que els pactes electorals estan en mans de Podem.
El segon Convergent que entra també l'any 2007 al consistori i que ara plega és Josep Beltran.
12 anys molt positius per al regidor en què ha recordat les 2 ocasions que pensaven que podrien entrar a govern amb l'esclat del cas Mercuri i el 2015. Ara, diu, es dedicarà al 100% a la seva empresa.
Sí, jo vinc del món empresarial, bueno, ja estic en el món empresarial, tinc una empresa en la qual, pues, bueno, pues, durant tots aquests anys he anat intentant compaginar la part política, la part familiar i la part de, diguem, de feina, no? Ha sigut 12 anys que he dit jo, han sigut molt positius, però a vegades també hi ha darrere tot això, hi ha un gran sacrifici, tant per la família com, bueno, i personal, no?
Sobre el futur de Junts per Sabadell, Beltran confia que Ciuró sabrà escollir el millor per la formació local.
També va ser el 2007 quan Toni Font va arribar a l'Ajuntament de Sabadell amb Convergència i Unió.
Tres mandats que considera molt interessants perquè ha pogut viure els problemes de la ciutat de molt a prop. Els ha repassat un per un.
Home, han estat uns anys molt apassionants. Nosaltres, quan ens vam presentar per primer cop el 2007, érem la intenció de trencar la majoria del govern socialista. Ho vam aconseguir. El segon mandat doncs, ja va coincidir amb l'afer Mercuri. Per tant, vam viure uns moments molt estranys i molt comprometedors per la ciutat. I aquesta darrera legislatura, doncs bé, transformació que es prometia, doncs, com vam acabar de percebre amb tanta contundència com alguns sí que ho veuen, no?
Font ha desitjat sort al nou Ajuntament, especialment a la candidata de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, especialment per haver posat al centre del debat la transformació de la Gran Via, un projecte del qual ell n'era un abanderat.
Lluís Monge entrava l'any 2007 com a regidor del govern de Manuel Bustos, tot i que anys abans ja treballava al consistori com a càrrec de confiança.
Monge explica així els alts i baixos que ha viscut des d'aquest primer mandat al consistori.
Quan vaig començar amb molta il·lusió, moltes ganes de servir a la ciutat, amb molta voluntat, amb moltes idees, no? La cosa es va anar complicant, va esclatar el cas Mercuri, tot això doncs, va ser doncs, un terrabastall molt gran, i finalment, clar, els meus darrers dies com a regidor són a l'oposició, com a regidor no escrit i amb una capacitat d'influència i de poder incidir doncs, pràcticament mínima, no?
Recordem que Monge a mig mandat deixa el PSC i segueix la resta de mandat com a no escrit.
Per últim, Esteban Gessa entra al ple de l'Ajuntament l'any 2011 regidor i el 2015 es presenta com a alcaldable del Partit Popular. Finalment, aquest diumenge, Gessa no ha tret representació al ple de l'Ajuntament.
Gessa ha remarcat que per ell ha sigut un autèntic honor ser part del consistori i assegura que s'emporta molt bones experiències d'aquests 8 anys a l'Ajuntament. Sobre el seu futur, el Popular ha assegurat que ell segueix sent de moment el president del partit a Sabadell i que ara es dedicarà a fer política des del carrer.
Jo soc president del Partit Popular a Sabadell, continuo sent president del Partit Popular a Sabadell i, evidentment, com he dit abans, no dins de l'Ajuntament, perquè els veïns aquesta vegada doncs no ens han donat el prou recolzament per estar dintre de l'Ajuntament, però evidentment nosaltres continuarem com Partit Popular de Sabadell i evidentment jo com president, la Cuca Santos com secretària general, continuarem treballant per Sabadell.
Pel que fa als resultats dels comicis de diumenge, Gessa es mostra sorprès de la gran caiguda de Sabadell en Comú i de 100% Sabadell. Per altra banda, celebra la victòria de Marta Ferrés, tot assegurant que la ciutat necessitava un canvi.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Canviem de qüestió. La proliferació dels carrers de plataforma única suposa un problema per a les persones invidents o amb discapacitat visual. Així ho ha alertat el programa al matí el nou director de l'ONCE a Sabadell, Albert Flamaric. La dificultat per saber on acaba la zona de vianants i on comença l'espai per a vehicles posa en perill aquestes persones, una situació que ja han denunciat carent a les administracions.
Diferenciar un espai de l'altre amb un paviment diferent, com ja s'ha fet al passeig, és una alternativa per reduir els riscos d'aquest tipus de carrer. Però no és suficient, admet Flamaric.
Es procura doncs, mirar de trobar-hi alguna mena d'alternativa, no? Doncs, plantejant alguna mena d'adaptació que pugui fer doncs, que hi hagi aquesta diferenciació, no? A nivell de col·locar qualsevol mena de paviment que sigui una mica diferent, no? Però sí que és cert que és una qüestió que encara no s'ha resolt i que queda pendent.
Un altre problema de la via pública per les persones invidents són les terrasses.
Les persones amb discapacitat visual, el que usen moltes vegades doncs, és la pròpia façana dels edificis doncs, per orientar-se, per saber exactament doncs, quan acaba un carrer o com poden creuar d'una via a l'altra. Aleshores, el fet doncs, que hi hagin obstacles entre mig, bé siguin cadires, taules, objectes que estiguin...
Promocions de botigues, penjats, no, per exemple?
Promocions de botigues, doncs sí que fan que dificultin molt el pas i el trànsit i l'autonomia de les persones amb discapacitat visual.
Però les persones invidents també es troben amb dificultats més enllà de la via pública. Per exemple, necessiten la col·laboració d'una tercera persona per poder votar. Així mateix, també depenen d'algú per saber quan és el seu torn a la visita del metge de l'hospital o altres administracions en què es cita les persones amb un número en un panell. Aquestes reivindicacions són algunes que posen sobre la taula des de l'ONCE, que a la ciutat té 530 afiliats, però la seva tasca va molt més enllà, com per exemple facilitar que un miler de nens amb deficiències visuals puguin estudiar amb normalitat.
I un equip d'alumnes del cicle formatiu d'automoció de l'Institut Castellarnau de Sabadell participen en la sisena edició d'Electrocat i competeixen en la creació de vehicles de tracció elèctrica amb 6 altres centres de formació professional de tot Catalunya i amb un equip del mateix Centre de Recursos del Vehicle Elèctric de Santa Perpètua de Mogoda. L'Ajuntament Perpetuenc, referent nacional en vehicle elèctric i mobilitat sostenible, organitza l'acció per sisena vegada. Marc Serrano, bon dia.
Bon dia, Núria. Ho fa, val a dir-ho, amb el suport de l'Associació de Municipis de l'Eix Riera de Caldes. En la iniciativa, cada equip ha de dissenyar i construir un vehicle elèctric sobre una base motriu comuna. L'Electrocat pretén, en general, potenciar el treball en equip dels participants i fomentar-ne l'activitat experimental, tecnològica i creativa. També vol, en concret, incorporar al currículum de la FP continguts tècnics dels vehicles elèctrics i, en definitiva, afavorir la formació dels operaris que en el futur immediat tindran cura d'aquests cotxes nets. Un dels participants de l'Electrocat d'aquest any és Andreu Medina, alumne de segon del Grau Superior d'Automoció i capità de l'equip de l'Institut Castellarnau. N'ha parlat així al matí.
A part de que pots posar, dur a terme tot el que aprens durant tot el curs, l'apliques al projecte fent soldadures, connexions elèctriques, xassis... ho apliques tot el projecte. I realment és una motivació extra de començar un projecte des de zero i només pensar en acabar-ho i que funcioni, que corri, que aguanti. O sigui, realment aquesta és tota la nostra ambició.
Per avaluar les prestacions, les característiques i el disseny dels 8 prototips construïts, el circuit urbà de Santa Perpètua acull proves estàtiques i dinàmiques. Els millors vehicles rebran un premi al millor projecte, un altre al millor disseny i 3 premis de proves dinàmiques en circuit urbà, que consisteixen a fer 20 voltes amb una sola parada per canviar la bateria. Les proves obertes tindran lloc el 8 de juny al recinte firal de Santa Perpètua.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I de moment, les previsions meteorològiques diuen que aquest serà un bon cap de setmana per les 3 festes majors que tindrem a Sabadell.
Quan arriba la festa major, la gent surt de casa. Les botigues per fi tanquen i tothom s'arriba a la plaça.
Una d'aquestes serà la de Sol i Padrís, que arrencarà amb el repicó de campanes i una gran traca. Després, la companya de Ràdio Sabadell, la Raquel García, serà l'encarregada de fer el pregó. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. On recordarà la seva infantesa a l'escola Joaquim Blume. Però una de les activitats més populars serà la posterior botifarrada, que reunirà a mig barri al davant del centre cívic. Ramon Fernández, de l'Associació de Comerciants.
Fem una botifarrada popular que participen aproximadament unes 600 persones. La venda de tíquets, el preu de la botifarra amb pa amb tomàquet, hem considerat un preu que sigui mòdic de 3 euros, i la venda de tíquets se faran al Bar L'Esclot i la Copisteria Cano.
El dia culminarà amb l'Orquestra Aquarium. Dissabte hi haurà activitats infantils al matí i ball regional durant tot el dia amb un correfoc al vespre i les versions del grup Fugados de Alcatraz. Les activitats esportives es concentren diumenge al matí, mentre que al vespre la festa acabarà de manera tradicional, a Havaneres i Castelldefocs.
Divendres també hi haurà festa major a Espronceda, un vespre protagonitzat pels Sentinelles d'Arquemis, la Colla de Foc del Sud.
Correfoc i disco mòbil a Espronceda divendres a la nit. Dissabte sortiran els gegants i els infants podran jugar amb aigua. A la tarda unes 400 persones participaran del sopar popular, que aquesta vegada utilitzarà material biodegradable. Diumenge la festa continua. Andrés Avellaneda, president de l'Associació de Veïns.
Cada any fem la xocolatada. Fa uns quants anys que lo que fem és comprem les motxilles perquè els nens les dibuixin. O sigui, les posem sota per dintre un dibuix, sí, d'aquest del dibuix animat, sí, que ho rotulin i després, sí, que ho pinten. I després aquest any també los de l'Arquemi faran un recorregut de jocs, sí, per la nena, i després a tots que participin se les posa un cartell i se les dona una xutxa, que serà el premi, i després acabem amb l'espuma.
El final de festa serà a la plaça Rogelio Soto amb una actuació còmica, rumba, batucada i focs artificials.
I el tercer barri que estarà de festa tot el cap de setmana és el de Torre Romeu. Feia 5 anys que no tenien festa major, una iniciativa que va néixer fa mig any a Som Torre Romeu, l'espai d'intervenció comunitària.
I han dissenyat un programa contingut però especial que pot servir per conèixer millor el barri. Manuel Moya, president del veïnat.
Pues nuestro barrio, aparte de estar a la otra banda del río, pues es un barrio que está muy bien y cuando parece ser que cuando se comenta lo del barrio de Torre Romeu, la gente lo mira con un poco de recelo, pero la gente cuando va, cuando se integra, cuando vive y cuando trabaja allí, pues se siente muy a gusto porque somos una gente muy abierta y por lo tanto estamos deseando siempre que vaya gente nueva a conocernos y a convivir con nosotros y a compartir ideas y a compartir trabajo.
El pregó a 6:15 anirà a càrrec de Xavi Gómez, un veí del barri. També hi haurà pallassos i la projecció del documental de Torre Romeu a continuació. Dissabte, activitats infantils al matí, un holi a la tarda i punxadiscos i les bruixes del nord a la nit. Diumenge, els veïns es llevaran d'hora per anar fins a Togores, jocs infantils al migdia i tuna i paella per acabar a les 2 de la tarda.
Si tu no balles, doncs toco el 2.
Doncs la joventut de la Faràndula ha tancat la temporada amb més públic de la seva història. Aquest curs 2018-2019 han vist els espectacles dels faràndulers uns 19.200 espectadors. Una xifra que és un nou rècord històric de la ciutat i d'una entitat que cada any programa teatre infantil a l'escenari del carrer de la República.
Una temporada excepcional que ha comptat amb l'estrena del conte de Roald Dahl, El préssec gegant, i els muntatges de La Bella i la Bèstia, Rapunzel i Els pastorets. Salva Peig, president de la joventut de la Faràndula, assegura que aquest augment de públic s'explica perquè els espectadors valoren la innovació.
Fa uns anys hem potenciat molt el Departament de Promoció, que és un equip que està treballant d'una manera espectacular. Estem arribant a llocs on no havíem arribat mai, que també era un objectiu aquest any. Des de fa temporades que estem buscant l'objectiu d'arribar més enllà de Sabadell, d'obrir en les mitges fora de la ciutat, perquè nosaltres tenim un públic fidel, que ho és molt, i que li estem molt, molt agraït, perquè és molt fidel a nosaltres, que no se'n perd ni una, però volíem més i, mira, mica en mica ho estem aconseguint.
La temporada que ve, la joventut tornarà a programar Rapunzel, El préssec gegant, Pastorets i dos muntatges que Peig no ha volgut encara desvelar, l'estrena d'un espectacle musical de Disney i la proposta de la nit de Nadal.
I ara anem fins al teatre principal perquè el Festival Envasat s'ha presentat als davalls del certamen d'enguany, que arriba, per cert, a l'11a edició. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Aleix Graell, que ha seguit la roda de premsa al teatre del carrer Sant Pau, en té tots els detalls. Quin és el nou espai escollit, Aleix? Bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs el nou espai escollit és aquesta vegada fora de la bassa. Ja no estarem dins del recinte de la bassa, sinó que aquesta vegada i per primer cop d'aquest festival serà al costat de la bassa, però a l'espai que queda entre la pista d'atletisme i la muntanya, aquella que hi ha, aquell petit muntanyol que hi ha i que puja fins al gimnàs d'allà baix que hi ha allà al sud. Llavors, em queda clar que aquest festival té la intenció de créixer. De fet, ens han explicat que el pressupost d'enguany ha crescut i ha ronda els 100.000 euros i amb aquest pressupost es compta que hi ha un 30% que més o menys posarien les administracions. Un festival que, recordem, serà el dia 14 i 15 de juny, amb algunes novetats també a nivell de patrocinadors i de patrocinis, que enguany serà una altra marca de cervesa que no hem vist fins ara a dintre el festival. A més, també han presentat novetats com un petit vermut que es farà el dissabte de manera gratuïta per tothom qui vulgui anar, i sobretot en temes de transport. Enguany veurem que el festival compta amb la línia 15, la que arriba, diguéssim, fins a Sant Oleguer, que aquest any baixarà pel camí de Can Quadres i arribarà a les portes del festival també en trajectes nocturns, i a més s'han establert ja autobusos que vindran des de Barcelona, Sant Cugat o Manresa fins a Sabadell per específicament arribar i portar visitants a l'Envasat.
Gràcies, Aleix, per tots aquests detalls des del Teatre Principal. Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Take your mark.
T'apassionen els esports a fons? 13. El programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13. Els esports a fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Informació més enllà de la ciutat. El grup de treball de les Nacions Unides contra les detencions arbitràries reclama la llibertat immediata d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i el sabadellenc Jordi Cuixart.
El grup també demana una indemnització pels presos i considera que la seva detenció i empresonament és una vulneració dels drets fonamentals, especialment el de la llibertat d'expressió. A més, el document insta el govern espanyol a fer una investigació exhaustiva i independent del cas de Catalunya.
I davant d'aquest informe, Esquerra exigeix al Tribunal Suprem la posada en llibertat Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i també Cuixart.
El portaveu jurídic del Republicà, Joan Ignasi Elena, assegura que la posició del grup de treball contra les detencions arbitràries de l'ONU és clarament contrària a la presó preventiva dels líders independentistes encausats per l'1 d'octubre.
L'expresident Carles Puigdemont també ha assegurat que l'ONU deixa en evidència el respecte que l'estat espanyol té pels drets humans amb aquest informe.
En un missatge a Twitter també ha apuntat que serà molt interessant, ha dit textualment, saber com reaccionen les autoritats espanyoles a la demanda de les Nacions Unides.
D'altra banda, els advocats del Senat avalen la suspensió del senador Raül Romeva acollint-se a la llei d'enjudiciament criminal.
L'informe dels lletrats apunta que resulta indubtable que es podria suspendre de forma automàtica Romeva, tal com ja va fer el Congrés amb els diputats presos.
Els vídeos de les càrregues policials de l'1 d'octubre s'han visualitzat avui al Suprem.
Les defenses proposaven aquests vídeos com a prova i finalment s'han pogut veure. Entre altres imatges s'han visualitzat les agressions que va rebre a cops al cap a la cara a l'Escola Mediterrània de Barcelona, de ciutadans amb ferides al cap a Sant Carles de la Ràpita, o la puntada de peu que un agent de la comitiva judicial va fer a un home gran que ja era a terra.
Manuel Valls s'ofereix a investigar de Colau com a alcaldessa de Barcelona sense condicions, ha dit, per evitar un alcalde independentista.
Per la seva part, el guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, busca una majoria per governar l'Ajuntament de Barcelona.
I Sabadell acollirà el 20 de juliol per primer cop la Caminada de la Llum que coorganitza la Unió Excursionista de la Ciutat.
La contraportada.
L'acció solidària, que també es farà en quatre altres poblacions catalanes, vol recollir 15.000 euros per a la Fundació Vicente Ferrer, que dedicarà aquests diners a construir tota una colònia d'habitatges a l'Índia. Les inscripcions, amb un donatiu de 10 euros, ja són obertes.
La iniciativa va néixer l'any passat a Tarragona, on el club excursionista allibera adrenalina, va aplegar 700 persones i va permetre construir una casa per a una família amb un dels membres de la qual té discapacitat. Aquest any, la segona edició, arriba a 5 municipis de tot Catalunya, a banda de Tarragona i Sabadell. Es farà també a Girona, Lleida i Sant Cugat. Si l'organització recapta els 15.000 euros que preveu, la Fundació Vicente Ferrer podrà construir una colònia de cases per a famílies d'intocables a Sundaria, al sud de l'Índia, a l'estat d'Andhra Pradesh. La Fundació ja hi ha construït 7.000 habitatges que tenen tots dues habitacions, un porxo i un lavabo. Unes cases que, per cert, sempre es posen el nom de la dona de la família per potenciar-ne l'autonomia i l'empoderament, tal com explica l'Ansi Podem, portaveu de la Fundació Vicente Ferrer.
Y una vez construida la casa se pone en nombre de mujer. Ella será la propietaria de la casa, no el hombre. La mujer será la propietaria de la casa. Porque en India, hace siglos y siglos, las mujeres nunca han tenido nada. Ni educación, ni dinero en su nombre, ni terreno en su nombre, ni casa en su nombre. Nunca han tenido nada. Porque en India pensamos que la mujer no es para nosotros, es para otra familia. Por eso, las familias nunca invierten nada en las hijas.
Sentíem l'Ansi Dodem de la Fundació Vicente Ferrer. La ruta arrencarà el 20 de juliol a les 9 del vespre i es pot accedir fàcilment a l'enllaç per inscriure-s'hi al web de la UES, ues.cat.
I abans de posar punt final al Notícies Migdia, us expliquem una notícia d'última hora, i és que el ple del Parlament de Catalunya ja ha escollit la diputada Laura Vílchez, de Ciutadans, nova secretària tercera de la mesa. Recordem que la sabadellenca optava a aquest càrrec en substitució de Joan García, que passarà, si no hi ha sorpreses, a ser vicepresident segon de la mesa del Parlament. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.